que t'hi jugues al migdia. És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És emoció i sentiment. La nostra forma de vida.
Bona tarda, com esteu? De fet, no és el migdia, Adrià Soldevila, què tal?
Què tal? Bona tarda.
És la tarda i és una edició especial del Que t'hi jugues perquè estrenem la setmana electoral a Ser Catalunya. Ho hem explicat avui al migdia al programa, que obrirem tres finestres a Ser Catalunya a les 6 de la tarda d'avui, de demà dimarts i de dimecres per plantejar tres debats temàtics. Tres debats temàtics. El primer, que és el d'avui, sobre l'àrea econòmica del Barça, amb Ferran Oliver i Jaume Guardiola. Demà, àrea social institucional. Dimecres, àrea esportiva. Ja us hem explicat i us recordo que demà a les 12 del migdia, horari habitual del Que t'hi jugues, entrevistarem a Joan Laporta i dijous a Víctor Font. I completarem aquesta setmana d'especial eleccions del Barça amb un programa des del Camp Nou el proper diumenge, a partir de les 8 de la tarda. Les urnes es tanquen a les 9 de la nit. A partir de les 8 de la tarda, Que t'hi jugues especial eleccions a Ser Catalunya. Ja empalmarem amb el partit del Barça-Sevilla, que haurem narrat al Que t'hi jugues Barça i també al Carrusel Deportivo. Però avui el que estrenem amb l'Adrià Soldevila és el primer dels debats temàtics que podeu escoltar a Ser Catalunya, també a la pàgina web de la cadena SER i, evidentment, als espais habituals d'informació esportiva a la nostra casa. Avui ens centrem, Solde, amb l'àrea econòmica.
Àrea econòmica amb Ferran Oliver, tresorer del Barça 2022-2026, que representarà la candidatura de Joan Laporta, i Jaume Guardiola, comissió econòmica, president de la Comissió Econòmica del Barça, també amb Laporta durant un any, ara representant la candidatura de Víctor Font.
Que t'hi jugues eleccions Barça amb Adrià Soldevila.
Ara el que farem, Solde, és el Jordi Martí i jo que estem aquí i ens convertirem en oients, anirem prenent apunts, escrivint cosetes del que anem escoltant i després tancarem aquest especial d'una hora més o menys sobre aquest cara a cara al voltant de la situació econòmica del Barça.
Doncs vinga, fins ara. Preneu bons apunts que farem una web ben xula. Ferran Oliver, què tal?
Oh, molt bé.
Tresorer amb el Barça de Laporta, 2022-2026. Segueix amb Joan Laporta, seguirà amb Joan Laporta, a la candidatura de Joan Laporta. Jaume Guardiola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
President de la Comissió Econòmica en etapa a Laporta, en etapa a Laporta, un any per això, ara amb Víctor Font. Per què ha decidit fer aquest pas, Víctor Font?
Bueno, ja ho he explicat moltes vegades, ja vaig estar un any a la comissió, segur que parlarem una mica d'aquell període, perquè jo crec que han passat coses al Barça que a mi personalment no m'agraden. Em sembla que s'han de canviar la manera de fer les coses i crec que Víctor i nosaltres, que és un grup més transversal que no pas Víctor i el seu original si el futur, doncs té un projecte que a mi sembla que és atractiu i que clarament pretén canviar la governança del club.
Us vull fer una pregunta als dos, perquè hi éreu al principi, i és si tots dos penseu exactament el mateix sobre el club que heredeu. El Barça estava arruïnat el 2021?
Jo crec que...
Comences tu?
Sí, jo crec que vam coincidir amb el diagnòstic, no? I nosaltres vam trobar una situació molt complicada quan vam arribar al club. El club venia d'una situació que ja s'heredava de feia anys, que no era solament per la pandèmia, però realment la pandèmia ho va agreujar. Jo crec que això va portar el que va ser la tormenta perfecta, no, del Barça. Nosaltres ens vam trobar amb un club que quan vam arribar, això ho recordo, Jaume, que la situació que vam tindre, la primera situació era tresoreria. Les empreses, al final, quan peten, sobretot peten per la tresoreria, perquè al final no pots fer front als pagaments. I el primer problema que vam tindre. Jo me'n recordo quan vam arribar al març que érem incapaços de poder pagar la nòmina en aquell moment. No es podia pagar. vam aconseguir un crèdit ràpidament en Goldman Sachs, un crèdit pont de 80 milions per poder fer front a totes les despeses que tenien immediates al club. No? Et vull posar això perquè veiéssim quina és la gravetat que teníem en aquells moments, no? De la qual jo crec que no eren conscients, jo no vaig fer la campanya, ni tu tampoc, i jo crec que no era ningú conscient realment de quina era la gravetat de la situació que en aquell moment teníem.
Jo crec que sí que, a veure, no sé si del tamany de la gravetat, però jo sí que era bastant conscient i crec que aquest va ser la raó del pas d'entrar a formar part de la Comissió Econòmica i fer de president. I coincideixo amb aquest diagnòstic, és a dir, la situació era molt compromesa. Jo vaig ser nomenat en una assemblea que es va fer al propi Nou Camp el juny del 2021 i en aquella mateixa assemblea es va aprovar un primer préstec que va ser de 525 milions, després es va materialitzar en 595, que tenia per objecte cancel·lar aquell pont que deies tu, tenia per objecte també cancel·lar uns bons que estaven molt cars perquè estaven amb interessos moratoris i també, diguem-ne, dotar de tresoreria al club per les seves operacions corrents. Per tant, que aquesta era la situació. Pensa que la temporada 2021 és una temporada molt estranya, de les més estranyes de la història del club, perquè té 3 mesos, un trimestre de mandat Bartomeu, 6 mesos perquè es va tenir que prorrogar de comissió gestora i un final de 3 mesos de gestió, diguem-ne, de la nova Junta. Per tant, és un any, segurament és l'any afectats per la Covid, van estar 3 temporades, diguem-ne, la prèvia i la posterior, però la més impactada. Pensa que els ingressos de l'estadi aquell any van caure a 25 milions d'euros en aquella temporada. Per tant, realment era un moment super, super delicat i amb això coincidim. El Ferran i jo en aquell moment no coincidíem tant perquè el qui estava a la Comissió Econòmica amb representació del club era Ferran Romeu.
Eduard
Romeu, perdona, li he dit Ferran. Però sí, ens vèiem, ens havíem vist i havíem fet algun dinar. Per tant, jo crec que en aquell moment el diagnòstic era molt, molt comú de tots, efectivament.
És a dir, amb això estan d'acord, el diagnòstic del 2021 estan més o menys d'acord?
Comencem bé, no?
Sí, comencem bé. Ara vindrà la discrepància, segurament. La Porta diu que ha salvat el Barça. La Porta ha salvat el Barça?
Sense cap dubte. Sense cap dubte. Mireu, aquest diagnòstic que coincidim, a partir d'aquí és quan probablement hi ha formes de fer-ho, no? Aquesta situació que ens trobem i que el Jaume ha acabat de definir amb els crèdits que després vam fer i tot el tema que vam fer el repagament de Goldman, tu veies que amb això no acabaves, tu amb això tenies que posar un tap amb una via que sortia aigua. No? A partir d'aquí vam tindre que fer lo de les palanques, no? Vam tindre que demanar les palanques, que amb això també vam coincidir, vam fer les 2 palanques dels drets de televisió, la palanca de... vam demanar el permís al soci perquè ens permetia vendre el 49% de BLM i també vam fer la sol·licitud al soci de vendre el 49% de Bridgeburg, que va ser l'empresa de nova creació de l'NFT Token i el Barça Studios i tal. Tot això, en el fons, era intentar seguir tapant el forat, però el que tenies que pensar és què feies amb tot això. I la gran decisió, que aquí és on pot haver 2 camins, és fer o no fer un nou estadi. En un moment de dificultats com era aquesta, escolta, jo me'n recordo moltes veus que eren, escolta, no, seguim apedaçant a l'estadi i continuem. Era una fórmula molt vàlida també de pensar-ho. Nosaltres aquí crec que vam fer la gran decisió, és, encara que estem malament, hem de tirar endavant aquesta obra. Perquè això és el que definirà el futur, que segur que ara en parlarem d'això. És el que definirà els ingressos del futur del Futbol Club Barcelona i que farà que pugui ser competitiu amb els altres clubs. És a dir, hem pres una gran decisió i entremig el que vam fer és buscar noves fonts d'ingressos. Amb això vam aconseguir Spotify, un gran sponsor, vam aconseguir reestructurar totalment l'acord amb Nike, que segur que en parlarem de tot això, i hem aconseguit que mentre perdíem ingressos pel tema de l'estadi, el anàvem compensant amb ingressos a través d'esponsors i d'altres activitats. Això ens ha portat a anar anivellant aquesta compta de resultat i amb una cosa importantíssima, quan entrem a parlar de la deute i tot això, mantenim l'equip. Perquè d'això, aquí el problema que es tracta és que una situació de crisi econòmica, un equip de futbol, mentrestant, tens que fer competitiu a nivell esportiu. Amb la qual tens que invertir en fitxatges mentre estàs tapant els forats. Per això va ser superimportant totes aquestes palanques i totes aquestes mesures econòmiques. Una petita menció. Jo me'n recordo una frase del Mateu Alemany en aquells moments que ens deia, escolta, nosaltres la plantilla del primer equip és una piràmide invertida. Nosaltres teníem, a més, una situació agreujada que qui jugava eren els que menys cobraven. i els que tenien els salaris més elevats estaven a la banqueta. És a dir, vam tindre que reestructurar la plantilla del primer equip i això evidentment va tindre un cost econòmic, però aquest formava part del pla de ruta que nosaltres veiem que teníem que tindre amb l'equip.
Ha salvat el Barça, Joan Laporta?
Mira, jo d'entrada, aquestes coses estan personalistes. Tu pensa que el Trump va fer un llibre, el va dir exactament igual que l'ha dit We have saved America. O sigui, el mateix títol que li ha posat a la porta al seu llibre. Hem salvat el Barça, hem salvat Amèrica, a mi això sincerament no m'agrada.
I recorda, la porta et recorda...
Bueno, crec que el futbol i el Barça és un projecte col·lectiu, on tots traiem profit del que han fet els anteriors. Crec que aquest concepte de continuïtat i d'esforç és el que val la pena. Llavors, jo en aquells moments, del primer any, coincidirem amb aquests aspectes, no? I efectivament, com a comissió econòmica, vam estar d'acord, diguem-ne, amb materialitzar aquest crèdit, vam estar d'acord amb la palanca, vam estar d'acord amb l'acord amb Spotify, si bé no vam saber mai que s'havia pagat una comissió, i vam estar d'acord...
De quan aquesta comissió?
I vam estar d'acord amb iniciar el projecte de l'estadi. I, evidentment, per una comissió econòmica, que la seva responsabilitat, que la comissió econòmica té que tenir independència de criteri respecte a la junta directiva, perquè és un cert element de contrapès. Per uns senyors que el que s'han de dedicar és a avaluar la situació patrimonial del club, realment és un tema difícil dir, escolta, ara fica't en aquesta aventura. Però vam fer una valoració, que és que efectivament s'havia d'invertir moltíssim a fons perdut per fer, diguem-ne, els arreglos que l'estadi necessitava i que, a més, tu no podies competir amb el resta d'equips europeus que pràcticament tots havien fet estadis els darrers temps. No? Per tant, que era una decisió compromesa, valenta, i vam posar llavors unes condicions, que algunes s'han complert, altres no tant. S'ha complert, per exemple, que no hi hagués recurs contra el club, que això fos una operació de project finance, que és com ja s'havia dissenyat amb el projecte anterior. Però també hem estat aquestes coses. On comencen els nostres desacords, el meu desacord personal, perquè això al final és una decisió personal meva, és, per exemple, amb el procés d'elecció de l'IMAC. El procés d'elecció de l'IMAC, per exemple, a mi em sembla que està ple d'irregularitats des del principi de final. On jo no estic d'acord és que per resoldre el conflicte que hi havia entre dos parts, una és Barça i l'altra és Nike, es tingués que pagar una comissió de 50 milions amb un, diguem-ne, mediador, que a més és un agent de jugadors. O sigui, em sembla, és que no, la meva vida corporativa mai m'he trobat un cas com aquest. O sigui, no, associacions que ha fet el Barça després, tota l'evolució del cas de Bridgeburg, que efectivament va començar, o la història dels drets audiovisuals i digitals va començar primer amb la part audiovisual. I es va fer una cosa que es deia Barça Studios, es va incorporar el pressupost, 50 milions, nosaltres com a comissió vam dir, home, escolta, això potser que és una cosa que no sabem si passarà, potser no ho posem al pressupost, es va posar, no es va produir, i després es va substituir aquesta operació per aquesta altra operació on es van incorporar els drets digitals. No? També és veritat, tot s'ha de dir, que era un moment que això dels NFTs semblava que era la panacea, la manera, diguem-ne, tots els clubs de fer recursos. I es va fer una transacció que es va vendre a dos socis, que en aquells moments eren socis.com i una companyia de Jaume Roures, deia Orpheus, i nosaltres vam, jo com a comissió, o membres de la comissió, vam pensar que era gent del sector, que més o menys coneixien, estaven en aquest món dels NFTs, almenys socis.com. Això ha acabat després en mans de fons d'inversió que no tenen cap expertise en tots aquests negocis. Estem parlant de Libero, estem parlant de Vestigia, estem parlant del tema d'Aramark, amb una operació una mica estranya perquè es fa amb una operació del 100% quan ja s'estava practicant deterioraments per part del club, una compra del propi club d'un tant per cent a valor també de 400 milions d'euros quan ja s'estaven fent deterioraments. O sigui, a mi és aquesta seqüència de coses que en aquell primer moment a mi em semblaven... O sigui, no veia això. Jo tenia la sensació, hi havia el Ferran Reverter, hi havia l'aval, que potser era un factor també que frenava segons quines coses. No ho sé, la falta d'un director general quan va marxar el Ferran. La conclusió és que s'entra en una deriva d'operacions que, sincerament, són les que a mi em fan pensar que la gestió, diguem-ne, no ha estat la correcta. I per això aquest concepte de salvem, escolta, em sembla difícil de considerar-lo apropiat.
No sé si s'ha interpel·lat en totes aquestes operacions.
Jo no l'he interromput.
Es poden interrompre, si volen.
No,
veig aquí molta educació.
No, jo prefereixo que ens conservem, no? L'espai, sí. Aviam, anem abans. El que no val, Jaume, és posar tot el poti-poti aquest que poseu, tot en munt d'això, ho posem en una centrifugadora i ho tirem endavant, no? Perquè, i, a més, donant la imatge aquesta entre cometes, està de la corrupció. No, no són les coses mal fetes, no, és que aquí hi ha alguna cosa més a darrere. Si vols, comencem pam a pam. No? Sí, pam, jo crec que val la pena que anem parlant d'una cosa per una altra. No? Ja, tema Nike. Comencem per Nike.
Sí, tema Nike.
Si et sembla que tu ets...
Sí, em sembla perfecte. Tema Nike i la comissió aquesta de 50 milions d'euros de Darrell.
Primer, rotundament fals. No són una comissió d'aquesta quantitat. Però deixa'm que t'expliqui què és Nike, perquè en quina situació estàvem nosaltres quan arribem al club. Quan arribem al club ens trobem que havien demandes creuades entre Nike i el Futbol Club Barcelona. Ens trobàvem en una situació que tu això també ho vas viure quan estaves. Teníem una situació francament complexa, heredada, eh? Des de feia 5 anys, ja no era de l'últim mandat de Bartomeu, sinó portàvem més de 5 anys amb aquest conflicte. Tot això va ser herència d'un mal contracte entre el Barça i Nike que es va fer el 15-16, més o menys. Això va portar a interpretacions que van portar les demandes. Nosaltres ens trobàvem primer que els executius de BLM ens explicaven que no podien fer créixer la companyia perquè es trobaven lligats de mans i peus. No podien tirar endavant l'e-commerce, no podien tirar endavant tot el tema del monobranding. El monobranding és això, que la roba que no porta la part de Nike, sinó que és Futbol Club Barcelona únicament. No? Bé, això ens explicaven que això era una font d'ingressos important i que no la podíem desenvolupar en aquells moments. Bé, vam veure que el contracte amb Nike no estava marcat, que estaven ja clubs que ens superaven de llarg el contracte i vam començar a parlar amb Nike. I Nike al principi ens va dir, escolteu, tenim un contracte fins al 2028, i escolta, no volem ni parlar amb vosaltres i seguirem així. Bueno, els vam dir que nosaltres no estàvem d'acord i que anàvem a denunciar aquest contracte. Per fer tot això, que va durar pràcticament 2 anys, nosaltres vam començar a estar fent-se la pròpia marca nosaltres. Vam arribar un moment que ens vam fer la pròpia marca
sí,
nosaltres.
Sí, aquestes samarretes que estan...
Ara en parlarem.
A la noia, diria jo.
Bueno, aquestes samarretes... les vam fer perquè era un motiu de pressió a Nike. Ells ens tenien que veure, es tenien que creure que anàvem pel camí del dret.
Nosaltres per, vam fer... per això compreu la marca, feu la marca pròpia.
La fem, a més, la fem en les pròpies fàbriques que fan ells. Ells es donen compte que nosaltres estem fabricant això i nosaltres fem la fabricació d'una temporada de la marca. Bé, ells es comencen a prendre-s'ho en sèrio.
Com va costar això?
3,5 milions va costar.
Per 300.000 samarretes, més o menys.
Sí, més o menys, sí. Tot això té un valor ara incalculable perquè tenim col·leccionistes que ens les estan demanant. Té un valor incalculable les samarretes aquestes, t'haig de dir que no ho pensava, eh? Quan vam fer això vaig pensar
que ara farem negoci tot.
Sí, que ara farem negoci. Bé, vam arribar a la cosa aquesta, vam fabricar, nosaltres vam seguir barallant amb Nike, va haver un moment que Nike ens va posar una demanda ja més forta amb nosaltres vam contestar i aquí és on apareix el tema de que ens ofereix una oferta a Puma. Puma ens fa una oferta que doblava el valor de l'esponsorització de Nike, però el més important, ens alliberava les dues coses que nosaltres volíem, que era el tema del e-commerce i la part de la marca pròpia, del monobranding. Bé, en aquells moments teníem una oferta molt considerable, que és la millor oferta que ha hagut en club esportiu actualment, i ens trobàvem el conflicte de que no la podíem aplicar perquè Nike deia que el contracte anava al 2028 i que no ens podíem moure. Aquí apareix la figura del Darren Day. El Darren Day en aquells moments apareix i ens explica, diu, mira, escolta, hi ha una possibilitat de poder-ho arreglar. La presidenta de Nike està en el Consell d'Administració de Spotify i Spotify se sent preocupat pel nivell de conflicte que està generant el tema aquest de la marca. No? Diu, escolta, voleu que jo intervingui en tota aquesta situació? Diu, home, nosaltres tenim aquest acord amb Puma, si tu pots ajudar... A partir d'aquí, això es va posar en funcionament. Tot aquest acord es tanca, jo me'n recordo, a París, quan juguem a aquella eliminatòria amb el PSG.
Sí.
Aquella eliminatòria. Sí, sí. Apareix la presidenta Nike, apareix la gent de Spotify, i aquí arribem al següent acord. I l'acord és el següent. Nike ens diu, escolteu una cosa, nosaltres no ens ho creiem, que vosaltres teniu una oferta, no ens ho creiem. Nosaltres coneixem el mercat, i el mercat, aquesta oferta que dieu, no existeix. Si ens la porteu, una oferta vinculant, nosaltres doneu-vos una setmana per acceptar-la o no acceptar-la. I així va ser, vam portar, perquè la teníem l'oferta de Puma, i es van quedar parats, i ens van, al final vam acabar acceptant l'oferta. El paper aquest, que ells s'han dedicat a explicar contínuament que és una comissió, al final no va ser una comissió, això va ser una intermediació, perquè és una intermediació que al final l'hem pagat les dues parts. És a dir, pel Barcelona... Això ens ha fet adelantar aquests ingressos que, si no, no haguéssim tingut fins al 2028. Pensa el que t'estic dient. és doblar el contracte d'esponsorització. No puc donar xifres pel tema de la confidencialitat, però bueno, si et mires una miqueta ja ho pots veure amb els números. Doblem la part d'esponsorització, però ens fa disparar el valor de la companyia BLM en facturació dels 75-80 milions a aquest any que acabarem en 200. Perquè va disparant la part aquesta dels intangibles, que era l'e-commerce i era la marca pròpia.
Resposta del tema Nike?
Tota aquesta feina feta em sembla fantàstica i tota aquesta manera tan estratègica de fer-ho, fantàstic. No es poden pagar 50 milions per una comissió de mediació. És que no existeix. Aquest concepte no existeix al mercat. No em trobaràs cap operació homologable a pagar 50 milions per un debat o una discussió d'interpretació d'un contracte mercantil. És més, les associacions de mediacions internacionals corporatius diuen que pagar una comissió sobre el total del contracte és una mala pràctica, és una pràctica poc ètica. Jo he estat més de 40 anys de vida corporativa a països diferents i no em portaran ningú a la taula un exemple on es pagui un tant per cent del total d'un deal per una mediació. És que això no existeix. Per tant, i a més em fa gràcia una mica el concepte, el darrer dia es va ajudar. Home, això m'ha passat moltes vegades. Jo conec aquesta vicepresidenta de Nike, perfecte, està al Consell de Spotify, escolta, podem fer el contacte, ens pot facilitar arribar al... Us ajudo, això, la vida corporativa està ple. Ara, ajudar per 50 milions d'euros...
Són 50 milions d'euros o no?
És una altra mentira. I t'ho dic rotundament, em sap greu dir-ho. És mentira, és que no són...
No s'han pagat, no ha cobrat 50 milions d'euros.
No ha cobrat 50 milions d'euros, no ha cobrat de la renda... Repeteixes, i a més segueixes repetint el mateix,
Jaume. Si ho diu vosaltres, si ho heu dit a l'Assemblea, vosaltres?
No,
si això ho ha dit el president.
Estàs mesclant coses. És que estàs mesclant coses, i les fas intencionadament.
No, me n'alegro moltíssim que el Darren Day no hagi cobrat 50 milions per aquesta transacció.
El Darren Day no ha cobrat això. I fixeu-vos en
no ha cobrat.
Deixeu continuar.
No cobrarà.
Pregunto, ha cobrat igual, un 1,65 per part del Barça, un 1,25 per part de Nike, que és el que ha dit el president aquest matí, sobre un acord d'aproximadament 1.700 milions d'euros, sí. Estaríem parlant d'uns 50 milions, gairebé.
Però mireu, gairebé. No, esteu dient que ha cobrat, és que no els ha cobrat.
No. Que els ha de cobrar.
Els cobrarà.
No, cobrarà una quantitat durant tot aquest temps, però del Futbol Club Barcelona, escolteu una cosa, el que li pagui Nike no és feina meva, eh?
No, és aquest 25% sobre l'acord total i el Barça és un 65%. Estaríem parlant d'uns 28 milions d'euros.
Exacte. La quantitat són 28
milions. Per part del
Barça,
28 per part del
Barça. El Barça pagarà al final de tot això 28 milions. Però, escolta, repetir que són 50... Nike és una empresa que és una multinacional, eh? Ha passat pel seu procés de compliance, aquesta operació. El seu compliance probablement és hasta més rigorós que el nostre. Aquesta operació no solament ha passat pels dos departaments de compliance de les dues entitats, és que ha sigut aprovat també per Nike.
Aquesta operació, i tu ho saps, que la van negociar un vicepresident que avui no està al club i la va negociar un equip de màrqueting que avui no està al club.
No és veritat, Jaume.
I tots ells et diran que aquesta operació estava ja tancada i que l'aparició de Darren Day és al final. En qualsevol cas, jo el que et dic és que una persona per fer un contracte de mediació cobri 50 milions, evidentment, de les dues parts, perquè si no seria un contracte de mediació, és una barbaritat amb el món corporatiu, és una barbaritat amb el món de l'associatiu, és una barbaritat allà on la vulguis. És el que et dic... És una evidència, o sigui, no, ja està, tindrem aquest debat, tu penses que és una cosa normal i jo sempre diré, perquè és que ho crec profundament després de molts anys d'experiència, que això no és la correcta.
Deixa'm fer-te una pregunta, Jaume. Digues. Deixa'm fer-te una pregunta, mira.
Pregunta'm.
Imagina't, podem, no? Això?
Sí, home, i tant,
no, no, mira, imagina't que tenim l'opció, estem a l'any 25, eh? Estem a l'any 25 perquè ens hem de situar a l'any 25. El contracte de Nike acaba l'any 28. No havia forma d'arreglar-ho, això. I les diferències eren... Bueno, escolta, jo t'haig de corregir una altra cosa. No és així. El vicepresident de màrqueting d'aquell moment va ser apartat de les negociacions, i no tenia l'acord tancat. I teníem l'acord de conflicte amb Nike. És quan aquí es desllorigua la situació, precisament quan canviem els interlocutors. O sigui, no és veritat això. No és veritat. No és veritat de cap de les maneres. I aquesta situació jo l'he vist. L'acord amb Nike es tanca posteriorment a que marxa el vicepresident de màrqueting i a l'equip directiu que havia en aquell moment. Llavors teníem el conflicte en aquells moments. Quan vam canviar els interlocutors és quan es aconsegueix arreglar això. I amb el tema aquest, insistir, la pregunta. Tu millores, tu saps més o menys el contracte que havia de Nike, si te'n recordes una miqueta. Pensa-ho en doblar-ho, la part d'esponsorització, més passar de 70 milions a 200 amb aquest temps. Estem encara a l'any 26, eh? Quedaven 3 anys. Mira el que multiplica els ingressos del Barça Això el que multiplicarà en futur, fins a l'any 28. La comissió, per part, el que paga el Barça, el que pagui en Nike, a mi em dona absolutament igual. El que paga el Barça, i tant, que a nosaltres ens ha generat uns ingressos espectaculars i ens ha fet ajudar en gran part aquesta situació.
Hem de trobar un moment...
Quina és la pregunta?
No, no, tu haguessis continuat amb el contracte amb Puma, amb Nike,
no,
fins al 28?
No, però jo crec que el Barça té la capacitat, per si sol, buscar les ajudes que vulgui, buscar la intermediació més professional del món. Té la capacitat de negociar això. No puc creure'm de cap manera que es necessiti una figura com el Darren Dean, que, insisteixo, és un agent de jugadors, o sigui, no, cobrant 50 milions d'euros. És que no em cap al cap, senzillament, no ho he vist mai. És que tu saps que són 50 milions d'euros.
És que segueixes dient el 58, el seu, però el Barça pagarà, 20, pagarà, en el cas, 28 al màxim.
De moment deixem-ho aquí, ara seguim amb la resta de palanques.
Sí, 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 sí.
Fem un minutet de publicitat, ara tornem.
Què t'hi jugues a Eleccions Barça amb Adrià Soldevila?
Estem al debat econòmic a la presidència del Barça amb el Ferran Oliver, amb el Jaume Guardiola, representants de les candidatures de Joan Laporta i de Víctor Font. S'estaven discutint fa un moment sobre la comissió de Darren Dean de Nike. De Spotify, per cert, no ha explicat quan va cobrar Darren Dean.
La comissió de Spotify va ser comissió de mercat. Tot el tema d'esponsoritzacions tenen un rànquing en el club i és el que es cobren, com qualsevol esponsor, em sembla que...
Sí, una comissió de mercat.
És una comissió de mercat, absolutament.
Volia parlar vostè de les palanques.
Sí, que et digui una cosa. Nosaltres, com a comissió, la Junta Directiva es va demanar, donat que hi havia aquest acord de confidencialitat amb Spotify, que féssim una opinió del contracte. I se'ns va fer una presentació amb els números del contracte. I nosaltres vam arribar... vam emetre un judici, que és una pàgina i mitja, amb el que dèiem, efectivament, aquest contracte és el millor que ha tingut el Barça a la seva història, i dos, aquest contracte compara bé amb els contractes dels primers grups, equips de top. Ara, nosaltres no vam tenir accés al contracte i nosaltres no vam saber mai que hi havia una comissió amb aquest contracte. T'ho dic perquè això també quedi clar, perquè no sigui gent que pensi, home, és que tu vas estar d'acord amb la presó de Spotify. Jo vaig valorar, amb el conjunt de membres de la comissió, que aquella... l'acord amb Spotify reunia aquestes dues característiques i és el que vam explicar públicament a l'Assemblea.
Jaume Guardiola...
No, un moment, és veritat. Com qualsevol altre contracte es va passar per comissió. Tots els contractes es van passar per comissió.
Per la comissió econòmica?
Per comissió econòmica. No. El contracte es va passar per comissió econòmica.
No, de cap manera.
Ho he estat parlant amb companys teus i el contracte va passar per comissió econòmica. Però com tu has sentit dir això, em va sobtar molt quan t'ho vaig sentir dir això.
El contracte d'afició no va passar, no el vam veure.
Els teus companys de comissió econòmica m'han ratificat, perquè quan t'ho he sentit dir a tu, em vaig sobtar, dic, ostres, com pot ser que un contracte... I els hi vaig preguntar, dic, escolta, com pot ser això? Van dir que el contracte va passar per comissió econòmica i que recorden perfectament els detalls.
No crec que hi hagi ningú que davant meu t'ho digui. Que nosaltres com a comissió econòmica veiéssim aquell contracte. No el vam veure. Vam veure una presentació que es va fer des del club, des de la direcció del club, que ens va posar els números que representava aquell contracte. Però accés a aquell contracte no el vam tenir. Punto.
Jo tinc la sensació que les coses que t'interessen...
Escolta, dic el que és.
Jo crec que no.
Però si jo hi era, tu no hi eres.
Però és que quan t'he sentit dir això, quan t'he sentit dir-ho, ho he preguntat, perquè dic, home, com pot ser? Jo el que no estava en la Comissió Econòmica sóc jo, Et dono la raó. Però
no.
He preguntat a tots els membres de la Comissió Econòmica que venen en aquells moments i tots m'han ratificat que veu tindre el contracte. I tant. Jaume, és que jo crec que estàs traient això fora de context, com és un tema que et va bé ara per la teva candidatura, doncs dius, jo d'això no sé res.
No, escolta, no em diguis mentida, ja m'has dit.
No t'he mentida,
no. M'estàs dient.
A ti que no te'n recordes.
No, me'n recordo perfectament. Bueno, escolta, ho tinc tot, Evidentment no és propietat meva, és propietat del club, però jo tinc tota la informació, la presentació que se'ns va fer, tots els documents que vam emetre, o sigui, no em diguis aquestes coses, igual que també... aquestes històries que has escrit sobre el fil conductor i aquestes històries...
Oh, si vols, hi parlem,
això. Que és pura intoxicació per part teva. Escolta, però, escolta, punt.
Anem al fil conductor.
Nosaltres no vam tenir accés al contracte de Spotify. Com no vam tenir accés a altres contractes i se'ns feien presentacions per part del club, que nosaltres partíem de la base, que se'ns explicava tot, amb la que hi havia els números. Això, escolta'm, parlaré amb tots els membres de la comissió, però ja t'asseguro...
Què és això del fil conductor?
A veure, Jo, i el Jaume, jo crec que jo mantinc bastant a part de lo que és la política de club i d'aquesta història. No m'interessa gaire. Ara, hi ha una cosa que quan vas començar aquestes eleccions vaig veure el Jaume i em va sobtar quan presentava la candidatura. O sigui, el Jaume és un tio tranquil, és un tio reposat, en condicions normals, i vaig veure que quan presentava la candidatura, ostres, sortia amb un nivell d'agressivitat i amb això, amb aquesta sèrie de coses, és a dir, l'Spotify, el no sé què, el Congo, el no sé, ficant tot això, i sobretot amb una mena de sombra de corrupció a darrere, dient, escolta, no, és que això... Me recordo que un dia, després vaig començar a seguir-ho, seguint amb aquesta línia, i recordo un dia en un altre programa de ràdio, el conductor del programa diu, escolta, si vostè està dient tot això, vagis al jutge de guàrdia i denunci el que tingui que denunciar, no?, en tota aquesta història. Bueno, en veritat no ho vaig seguir més. Arriba un dia, que era més el dia de la presentació del llibre de Joan Laporta, que apareix la demanda aquesta posada a l'audiència. Bé, ostres, faig que un procurador vagi a Madrid i que ens doni ostres, és exactament el que està dient el Jaume Guardiola i la presentació del Víctor Font. Ens trobem, dic, ostres, pregunto una mica a gent del club i els dic, escolta, vosaltres éreu conscients de tot això? Em diu, no, sí, si això estava corrent per totes les redaccions de totes les emissores de ràdio, em sembla que amb vosaltres...
Però això també ho puc confirmar.
Des de feia 2 o 3 mesos, inclús alguns expliquen que... és que m'he informat a partir d'aquí. Diu que havia algun advocat que inclús cobrava per donar aquesta informació. No sé si van ser tots els casos.
En el nostre cas segur que no.
En tota aquesta història ningú va publicar res perquè tot semblava bastant inversemblant, bastant bèstia tot plegat, i a més lligant una cosa amb una altra, però home, sí que veia el fil conductor aquest, l'aparició de la demanda el dia aquest del Joan Laporta, un soci que s'acaba de fer soci, però que abans era soci, que la fa des de Toledo, no sé des d'on, i dius, ostres, espera una cosa, tot això té una línia, eh? No és perquè sí, no? Ja veus que això és una línia de comunicació, una línia de campanya, que dius, escolta, comencem per aquí, per la desacreditació, i fixa't, ja us ho dèiem jo, fixa't, ja els han demandat. I després recordo el dia que apareix la demanda, el Víctor Font sortint per totes les emissores de ràdio, perquè ningú mencionava que ell estigués a darrere, però ell sortia a dir que no, que ell no estava a darrere. Dic, ostres, explica-t'ho en un petit acusat o manifesta, no? Dic, et sembla que tot això sí que té un cert conductor. I ja la traca final, ja quan veus aparèixer ahir el Xavi, no? Quan veus aparèixer el Xavi ahir, pobre, que em sap un greu per la relació personal que tinc amb el Xavi, ostres, que es presti a dir el que va dir ahir, no? Sí, saps allò que veus una línia de fil conductor d'una campanya electoral que té passos, passos, passos? I això és el que li vaig dir sobre el tema del fil conductor.
Sí, la veritat és que em costa molt reconèixer-te com a un difamador d'aquest calibre, eh?
Sí.
Realment, és realment, escolta, perquè jo també et dic per un home tranquil i a més amb una trajectòria, i aquesta capacitat de difamar és realment, a mi em sembla inversemblant, eh? T'ho dic com ho sento. M'ha passat poques vegades a la vida això, eh? I sí, se'm queda molt, molt, molt gravat a dintre, perquè realment, escolta, una persona com jo, que tinc la meva trajectòria, que estic aquí perquè veig i estimo amb passió el Barça, perquè vinc d'una família compromesa històricament, hòstia, sentir alguna persona que té cert crèdit, no?, o que té crèdit, dir aquestes coses em sembla terrorífica. I crec que tens, tu ets psiquiatre, no?, però tens aquí un problema una mica de, hòstia, una mica conspiranoic, eh? Hòstia, perquè realment qui comença a veure aquests fils conductors, hòstia, està realment amb el cap una mica, no ho sé, desarreglat, sincerament.
Saps què em passa? I ara que vas al món de la psiquiatria, que m'agrada molt, jo m'he dedicat molt a fer psiquiatria forense. I saps una cosa? Quan hi ha un crim, és fàcil per la policia i és fàcil determinar qui és el criminal, qui ha matat algú o qui ha fet un robo, i tal. És qui més guanya. Quan hi ha un assassinat amb una parella, tot això, és qui ha tret un benefici de tot això. Al final és exactament el mateix.
Mira, qui treu un aquesta benefici? És la bona pregunta. Qui ha tret benefici de totes aquestes operacions que no tenen cap sentit?
Jo crec que tenen...
Qui ha tret un benefici? És una... Recorda, mira, m'assembla molt interessant aquesta reflexió que fas.
Jaume, el fil conductor, recordo, el fil conductor.
Ok.
El fil conductor. Ah, és més, espera't. Ja ens apareix, per acabar-ho d'arreglar, algun expresident explicant-se que algun membre ja de la candidatura la setmana anterior ja els estava dient. Diu, escolteu, aneu preparant-se que sortirà una cosa el dijous. No va sortir el dijous perquè el soci va recordar que no era soci, que no es podia fer la demanda i la va presentar el divendres. Això, en un país tan petit com Catalunya, home, fa mal. I tu em dius, per què m'enfado? Hòstia, perquè jo estic a la demanda, noi.
Si tu estiguessis a la demanda... Molta sang freda per llançar aquestes acusacions.
No, home, no.
El que és a mi m'impressiona molt és veure algú que és capaç de tenir al cap aquesta conspiració, situar-me ja a mi, al mig d'aquesta conspiració, bueno, que, escolta, jo no, sé res d'aquesta demanda. Escolta, tota aquesta sèrie d'eventos que han succeït, parlem de l'IMAC i parlem de Rendell i parlem de ZKP i parlem de Bridgeburg i parlem de tota aquesta successió són notícies que han sortit als diaris. Qui ha fet el relat és els mitjans de comunicació, que són qui investiguen. Això no és fruit d'una reflexió meva buscant els arxius, no, això és senzillament el que els diaris han dit. I, per tant, el que ha constituït aquest relat són els diaris, són els mitjans de comunicació, com és el normal que passa a la vida. Buscar aquesta cosa conspiranoica, escolta, Ferran, sincerament, és una sorpresa que m'he portat diverses, amb aquest procés, que ho entenc, perquè, escolta, una persona que ha estat a... També és veritat que jo crec que hi ha un cert sentit propietari de la Comissió Econòmica. I jo crec que la Comissió Econòmica, per definició, té que ser un òrgan independent. Fins ara és una presumpció d'independència dels membres, perquè al final els proposa la Junta. I per això, precisament, nosaltres, la nostra proposta és desvincular això perquè faci de contrapès real. I llavors, hi ha aquesta sensació una mica, o sigui, el Jaume Guardiola, que estava aquí, bueno, és que precisament perquè jo estava allà i conec la realitat del club i sóc dels que pensa que realment tot això que ha passat des d'aquell moment ara és realment una gestió impròpia d'una institució com el Barça, i per això estic aquí.
Parlem de les altres palanques, perquè estàvem obrint aquest debat. De fet, aquí també s'han enganxat Joan Laporta i Víctor Font al debat de Godó, quan parlaven de Niuera, de Libero i Vestigia pel tema de Barça Studios, ni ho era pel Seients VIP i també pel tema de Barça Mobile. Laporta ha parlat d'audàcia. Què vol dir audàcia?
No sé, jo no he seguit el debat. T'ho tinc a dir, no he seguit el debat. A què refereixes?
Parla d'aquestes operacions, que s'havia de tirar d'audàcia per aconseguir reflotar el Barça, aconseguir inscriure jugadors. Ha parlat d'audàcia.
Anem per parts i per explicar-les totes i no posar-les totes en un complex. Niuera és una de les... I jo no diria que això siguin palanques. Niuera és una empresa que juntament, i crec que ve aquí un error comunicatiu, juntament amb Orange guanyen un concurs de comunicació. Aquest concurs de comunicació, anem a posar-lo en context. El Barça treu primer de tot un tema de la comunicació interna del club. Són els telèfons que tenim tots les persones que són treballadors del club, tenen un telèfon i tenen una línia telefònica. Això al club li costa al voltant d'uns 450.000 euros, més o menys, sobre aquesta quantitat. El Barça treu a concurs el tema de la telefonia interna, i això queda desert, apareix una empresa que se l'adjudica, però acaben havent uns problemes de comunicació i tal, i queda desert al final. Llavors ens ve Orange amb aquests de Niuera explicant que Orange ens fa una proposta de quedar-se a la comunicació interna del club per valor zero, aquests 450-500.000 euros, no hem de pagar res, això ens estalviem, i que amb Niuera el que munten és el tema aquest de la APP, no?
O sigui, l'ESIM.
Sí, però que es controla per una APP. L'ESIM és molt fàcil. Exacte, és el Barça Mobile, que tu tens un ESIM com qualsevol altra companyia que la tens i pots estar, però que tu la controles vas a Andorra i dir, compro 6 euros i ja els tinc, no? Això és la part que fan amb Niuera. Clar, quan s'explica, i això crec que és un problema que va ser comunicatiu, que després ens vam donar compte, que qui era el líder? El líder de comunicació no era Niuera, el líder de comunicació és Orange. Però el que van vindre amb el paquet van ser les dues companyies, va vindre Niuera amb Orange, ens van vindre les dues de la mà. Vull dir, no apareix Niuera que porta Orange, és Orange l'operador. De fet, qui fa tot el tema d'estructures de l'estadi és Orange, qui està fent les antenes, que després, si tu tens Movistar, doncs la teva companyia contractarà amb Orange perquè tu puguis connectar-te quan estiguem a l'estadi, no? Però qui fa tot el tema d'infraestructures és Orange. El paper de Niuera és aquest, és el paper aquest del control
més
de la ciutat.
Més els 70 milions, el sí que li cau el telèfon, més els 70 milions... dels seients VIP.
Això és una altra cosa.
Però ho fa també Niuera.
Nosaltres ens trobem en una situació pel tema d'aconseguir ingressos extraordinaris que se'ns acudeix al tema dels PCLs. No?
El PCL són els seients VIP.
Els seients VIP. Anem a explicar-ho què és el concepte per entendre-ho.
No tenim molt temps, tampoc.
Sí,
si podem anar una mica...
Deixem replicar una mica a mi, també.
Sí.
Endavant, endavant.
Sí. El PCL no se'ns ha conegut a nosaltres. Això és molt típic del futbol americà, que és, escolta, tu pagues el tíquet, el season ticket de l'estadi, doncs et costa 20.000 euros un seient VIP, però et donem ara una capacitat, i és que tu aquest seient durant 25 anys te'l puguis vendre. Però per fer això tu m'has de pagar 200.000 euros. Val, això és la compra dels seients VIP. Nosaltres vam estructurar 470 seients VIP, 474 seients VIP, els vam estructurar que venien 100 milions, més o menys. Va haver una companyia de Qatar, forta, que va comprar 30 milions i després van aparèixer aquesta gent que es van quedar als altres 70. De cara a Fair Play únicament es va liquidar i a cara als auditors també, a l'hora de fer les comptes de l'any 25, solament es va acceptar el que es va liquidar en pago efectiu. Val? Es va liquidar els 30 milions de Forta, més 28, més 12 que es van liquidar també d'una altra venda, que van ser aquests 70. Avui per avui queden per pagar 28 milions que tenen plaça, em sembla que és fins al 30 de juny d'aquest any. Ells van decidir fer això com un negoci. Ells van entendre que això és un negoci i se'ls va oferir i ells van voler comprar-ho. Han fet front als 80 milions i tenen altres compromisos per fer-ho. Una clàusula, si per qualsevol cosa no fessin els pagaments del season ticket que tenen i tal, perden els 28 milions que han pagat.
La seva candidatura fa molt èmfasi en Niuera.
Bueno, jo sí he seguit el debat avui i evidentment el Víctor li ha retret a la porta el fet de que es presentés ell, com és un expert en el sector de telecomunicacions, que es presentés aquesta companyia com a líder en connectivitat i integració d'infraestructures a nivell mundial, no? Això amb un comunicat del club, no? Quan era una companyia absolutament desconeguda, tots sabem la història d'aquesta companyia, creada amb un coworking, amb un emirat d'un nom difícil de dir.
Ras Al Khaimah.
Això, que la seva filial a Espanya estava en un entresol del barri de Sant Andreu a sobre una perruqueria, que darrere té aquest senyor que es diu Ruslan Birladeanu, que és un senyor de Moldàvia amb un passat ple d'incidències, sense cap expertise en el món de les telecomunicacions, que el seu administrador era un senyor que es deia Francisco Maza, és que és una mica Torrente fins i tot, que tenia una condemna a Andorra per falsificació de forfets en Valira. No sé com això passa, el més mínim control de compliance, tot plegat, és insòlid. I després apareix, avui la porta ho explicava al revés, primer havien sigut els seients i després havia sigut les telecomunicacions, i cronològicament va ser primer les telecomunicacions i després els seients. Aquesta companyia que no té fons propis, d'on ha tret aquests diners, qui los ha? A l'assemblea tu vas dir que octubre-novembre s'acaba de pagar, entenc que no s'ha pagat, que encara està pendent.
No, torno a dir-t'ho, és el 30 de juny, perdona, és el 30 de juny. Sí, bueno, no sé que ho vaig
posar el 30 de juny. Sí. L'assemblea també me la vaig...
friqui
que la vaig sentir les 9 hores. Però tant em sembla insòlid, no? És un cas més d'algú insòlid. O sigui, s'associa el club amb una companyia que no té cap experiència en el món de les telecomunicacions, llança un producte Barça Mobile que s'ha presentat com una futura minador, que a hores d'ara han passat ja molts anys de gestió d'aquesta junta i encara això no ha rendit res, i per tant, sincerament, doncs, em sembla una pràctica més, segur que Ferran la interpreta com a fil conductor de no sé què, però em sembla una altra pràctica absolutament insòlita per una institució de la grandesa i de la capacitat de negociació. És que totes les companyies es van presentar totes. Allà estava Telefònica, allà estava ACL, estava una catalana, com parlem, està tothom amb ganes de formar part d'aquest projecte, i al final el posem. I deixa que t'acabi de rematar. Aquest Ruslan Birladeanu té un fill que a més ha obtingut la llicència, que té una companyia que es diu era Visionary License o alguna cosa així, que ha aconseguit la llicència per fer uns rellotges, etc. aquest té la matriu Estònia amb una companyia que té, em sembla que són 100 euros o alguna cosa així de capital. I al final, tot plegat, no som capaços de trobar socis i acompanyants que siguin, entre cometes, normals? Aquesta és la meva pregunta.
És que tornes a mesclar-ho tot. És que el fil conductor sí que té, cada vegada estic més convençut, perquè és la batidora que poses i és sempre sombra de corrupció, i ara ja ho remates amb el fill d'aquest senyor.
Bueno, és que no sé ni de corrupció, de mala gestió, Ferran.
Ah, val, doncs de mala gestió.
Ja no ens fiquem en temes de corrupció, és de mala gestió. Sí, quan una companyia, sombra... una associació com la del Barça, d'aquesta dimensió, aquest tamany, es busca aquests acompanyants... Això és que s'està gestionant malament.
Repeteixo, és que segueixes dient-ho de la mateixa manera. És Orange, però és que és Orange qui està fent la feina. És Orange i ve acompanyat d'aquesta gent.
No, perdona'm. És aquesta gent que evidentment no tenia ni la més mínima idea de fer el que havia de fer, que anava a buscar Orange. És així.
Escolta una cosa, Orange ens venen a nosaltres amb aquesta gent. Evidentment, nosaltres no anàvem a donar Orange.
Però si Orange es va presentar, per què no li veu donar directament a Orange?
Perquè Orange no tenia la capacitat de fer l'altra part. O sigui, aquí hi havia dos parts amb el tema de la telefonia. Home, de la part de la telefonia, quina és la part de la telefonia? Espera un momentet. Quan es presenta tot això, i ara que ho has dit, qui ho guanya, entre cometes, és Parlem, però en aquell moment... Tot això va haver un procés de concurs. Però quan guanya el concurs, per puntuació, Parlem. Però Parlem...
Guanya el concurs, Parlem.
No, espera, anem a explicar-ho. El concurs aquest, que ara està amb les puntuacions i tal, Parlem té la puntuació més alta, però immediatament Parlem surt a modificar...
Això passa sempre, els que tenen puntuació més alta acaben no portant-se els contractes al Can Barça.
No és veritat. Però tenien altres problemes. Quan estan a punt de pensant en la taula d'adjudicació, qui tenia la puntuació més alta és Parlem. Parlem es precipita i es comença a sortir als mitjans de comunicació que li ha guanyat el contracte telefònic, no sé quantos, i a dir coses del contracte que no eren. Aleshores, la taula de contractació el que fa és parar l'adjudicació i ens trobem amb el concurs desert. O sigui, aquell concurs es deixa desert en aquells moments, de la telefonia, i ens trobem amb un problema de veritat, perquè nosaltres el que teníem que baixar és costos, i teníem un problema de 450.000 euros, que més o menys a la telefonia. Llavors és quan ens ve Orange amb aquesta gent, i es diu, escolteu, jo s'ho puc resoldre.
Doncs aquesta és la història de Parlem, de New Era, Visionary Group, com entra el Barça de la mà d'Orange també, per les telecomunicacions, pel Barça Mobile. Està molt de greu perquè tocaríem molts temes més, però hem d'anar acabant aquí, sense abans les valoracions del nostre cap d'esports, el Jordi Martí, i de l'editor del que t'hi juga, Sique Rodríguez. Què tal? Com ho heu vist, això?
Se m'ha fet curt.
Se t'ha fet curt, ja, a mi també. I a ells jo crec que també.
No podríem parlar amb el Joan Alegre, amb el director, i obrir una hora més de debat?
No sé, això us porta com vosaltres, més que a mi.
Home, diguem-ne
que ha sigut... Per mi encantat, la veritat.
Ha sigut molt interessant, no?
Sí.
Ha sigut interessant perquè en la rèplica i en la contrarèplica és com pots fer la valoració de la prova. El que passa és que queda feina per fer. Diguem-ne que jo crec que ens han donat feina. Ens han encarregat deures. Perquè hi ha moltes coses que són la versió de l'un contra la de l'altre. Per exemple, aquest famós contracte dels, entre cometes, 50 milions va passar per la Comissió Econòmica? Sí. No. Va deixar rastre? El senyor Oliver diu que sí.
No. Jo no hi era. Comissió Darren Dane, jo no hi era.
El Spotify. Parlaven del de Spotify. Si va passar o no va passar per la Comissió Econòmica, i sobre la comissió de Darren Dane, si m'ha semblat interessant l'explicació, que una part la paga Nike, l'altra la paga el Barça. Jo crec que al final, escoltant el debat, queda clar que el diagnòstic de la situació del club al 2021 és compartit,
sí.
Que el Barça econòmicament estava molt malament. A partir d'aquí ja es reconeix una cosa que ja havíem explicat al que t'hi jugues, les palanques es fan per tapar forats, i on sí que hi ha discrepàncies és a l'hora de valorar la gestió dels socis de viatge amb aquestes palanques i de saber com es construirà el Barça del futur. Tinc la sensació que Laporta i la seva candidatura ho fien tot als ingressos del futur Camp Nou, que s'han atrevit a fer tot i que la situació econòmica era complicada, i des de la candidatura de Víctor Font creuen que amb aquesta manera de gestionar el Barça econòmicament difícilment serà sostenible. Aquesta és la gran discrepància entre les dues candidatures.
Jo, aquest matí, el president Laporta, quan li han preguntat pel conjunt de les palanques, ha fet servir la paraula audàcia. Escolti'm, no em faci explicar massa bé si sí, si no, si del dret o del revés. Va ser una operació audaç perquè ens trobàvem la tessitura que no podíem inscriure futbolistes. Aquesta és la paraula que ha fet servir. Hi ha altres persones que fan servir altres paraules per explicar aquest conjunt d'operacions. Jo, insisteixo, crec que ens queden deures per fer. El contracte de Spotify va passar o no per la Comissió Econòmica? Vostè té notícia que sí, vostè té notícia directa de que no, sí?
Estava jo, però no, presidia jo.
Però, per tant, hi ha deures que haurem de seguir fent. Més deures. Una comissió de 28 més 28 és habitual, és homologable en altres circumstàncies? Uns diuen que sí, uns diuen que no. Anem bé?
Anem bé.
I, per tant, escolti'm, què va ser primer, l'ou o la gallina? Com van a primer, Orange o New Era o Orange? En el cas de l'IMAC...
Però aquí també... sí que s'admet una cosa, que és que hi ha errades, en aquest cas comunicatives, però sí que admeten des de la candidatura de Joan Laporta que hi ha hagut errades a l'hora d'explicar determinades operacions.
I reconeixen que l'operació, el concurs, l'adjudicació per a aquestes telecomunicacions el guanya, d'entrada, Parlem.
No, perdó, això sí que ho tinc matitzat. No.
Té la puntuació més alta.
Té la puntuació més alta.
I queda desert, la taula d'adjudicació el deixa desert.
El deixa desert per comunicacions que fan ells prèvies de manca de discreció i de confidencialitat abans de l'adjudicació.
I on sí m'ha semblat que hi ha, que és un tema sensible, és sobre aquesta demanda que va presentar un soci a l'Audiència Nacional i que no va ser admesa a tràmit, perquè amb el talent elegant que tenen tant Ferran Oliver com Jaume Guardiola, home, un li ha dit mentider i l'altre difamador. Vull dir, ha estat el moment tens del debat, però entenc que forma part també del joc electoral i, sota el punt de vista, s'hauria de quedar aquí, perquè al final, escolta, més el Barça i si el seguim és per passió i per passar-nos-ho bé.
S'ho han dit d'una manera molt educada.
Sí.
S'han fotut d'hòsties, però s'ho han dit d'una manera molt educada.
Sí, jo, no, està bé, sense aixecar gens la veu. No?
Exacte. Nosaltres a la ràdio ho fem amb altres, de manera més vehement, aquí ha sigut de forma més educada. Jo sí que ja crec que hi ha una cosa que és interessant, que és que, escolta, al final, tirar endavant el nou estadi és la garantia de les inversions futures i és la garantia dels ingressos futurs. Això sí que requeria un cert coratge i jo crec que això s'ha de posar en valor. Tapar els forats, amb aquesta audàcia, amb tapar forats, l'estadi sí que serveix per escurçar la diferència que hi havia entre altres clubs i nosaltres, que no teníem aquest estadi i, per tant, no teníem l'explotació.
I ara que parles d'altres clubs, sí que agrair que puguem obrir aquest espai per debatre amb unes eleccions d'un club de futbol, perquè és impensable que això, per exemple, al Madrid es pogués fer.
Doncs això els vull agrair a Ferran Oliver i a Jaume Guardiola per estar aquest primer debat sectorial a les eleccions del Barça, debat econòmic. Tornarem demà amb el debat social i institucional al club. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Demà.
Què t'hi jugues a eleccions Barça amb Adrià Soldevila?